Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimecres 8 d'abril del 2026 i és el moment de posar-nos al dia de l'actualitat en una jornada que comença amb el cel serè, però amb temperatures fresquetes de bon matí. Aniol Puigverd, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joel.
Com tenim els termòmetres?
Doncs ara mateix tenim un grau positiu a Vall de Núria, en tenim 4, per exemple, a Mieres, 5 graus els tenim a la Vall d'en Bas i a Das, en tenim 7 a Ripoll, a Santa Pau i a les Preses, 8 graus els tenim a Olot i a Camprodon, 9 a Sant Pau de Segúries i a Castellfollit de la Roca, també a Montagut i a Besalú. En tenim 10 a Girona, 11 a Banyoles i a Figueres i 12 graus a Roses.
Avancem, previsió meteorològica. Dani, quin temps hem d'esperar per avui?
Sol, alguna boirina matinera cap a la Costa Brava i al prelitoral. La temperatura no canvia o puja lleugerament de nit i matinada i algun núvol baix arran de mar. Dijous tot igual. Sol, tarda amb 4 núvols, la temperatura una mica més alta, màximes de 22 a 27 graus. Divendres tampoc canvia el temps i probablement arribaria una borrasca que ens entra novament per Portugal i Andalusia, que ve del sud-oest, dissabte i diumenge, i per tant aquí sí que pot canviar el temps. Dissabte i diumenge més núvols, ruixats, baixa la temperatura i podria nevar cap a 2.000 o 1.800 metres.
Són les 8 i 2 minuts, titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Santa Pau deixarà de donar llicències per habitatges d'ús turístic durant un any.
Paral·lelament, han encarregat un estudi al Consell Comarcal de la Garrotxa per tenir una diagnosi concreta al respecte. L'alcaldessa Cris Capó diu que Santa Pau no està tensionat en aquest àmbit, però admet que algunes zones del poble, com per exemple la Part Vella, on sí que s'ha notat una presència destacada d'aquest tipus d'habitatges.
Per exemple, teníem 10 peticions d'habitatge d'ús turístic en tot el municipi d'aquests darrers mesos, i això també ens ha fet saltar les alarmes, perquè quan algun habitatge doncs o canvia de propietat o també no volem que es vingui a fer especulació a Santa Pau.
A la Vall de Bianya l'Ajuntament està treballant per aconseguir finançament per urbanitzar els terrenys pròxims a la zona on s'hi ha d'ubicar l'escola.
El consistori bianyenc va intentar acollir-se al pla de barris, però la renda per càpita els va deixar fora. L'alcalde assegura que segueixen treballant per fer realitat aquest projecte.
L'alcalde és Marc Tobosso.
D'aquí poques setmanes esperem rebre el projecte, que el tenim encarregat. Aquí sí que és cert que ho plantejàvem per al pla de barris, però per als criteris de la convocatòria que hi ha actualment no entrem. Encara no tinc les dades confirmades perquè no tinc el projecte, però sí que és cert que l'import serà més elevat del que ens esperàvem, perquè ja s'ha de moure una tuberia del gas, que això incrementa el preu, i a més s'ha de ficar una estació transformadora, que per tant també és un afegit que no teníem previst.
Campelles i Planoles han inaugurat els memorials en honor a la ruta del comandant Josep Mas Tió, amb un acte de reconeixement històric que reivindica la memòria dels maquis, la seva lluita contra el franquisme i el nazisme, i també la importància de preservar la història i els valors de llibertat que van defensar i que avui dia s'han de continuar defensant. Escoltem a Raül Valls, és el president de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya.
Un lloc molt especial perquè era el que connectava la França alliberada en aquell moment de l'ocupació nazi amb Catalunya i amb tota la resta d'Espanya per aconseguir, diguérem, fer caure la dictadura franquista, no? A més, durant la Segona Guerra Mundial, aquest pas va ser molt important per ajudar a l'esforç de guerra dels aliats contra l'Alemanya nazi.
Avui també us hem d'explicar que el Vall del Xaivé torna a omplir de cultura popular al centre d'Olot, però el director de l'Esbart Olot, Albert Borrell, admet, preocupat, que cal un relleu generacional important si es vol mantenir viva la tradició.
Considera que el futur més proper no és gens bo pels actes culturals d'aquest tipus i que cada vegada és més difícil trobar persones interessades a participar-hi.
Cada vegada ens costa més trobar gent. Amb prou feines podem ser prous per fer un grup d'assaig regular al llarg de l'any, mentre hi ha altres activitats que sí que gaudeixen de molt bona salut, siguin de cultura catalana o no, el que és la dansa tradicional, la música tradicional, s'ha de picar molta pedra i ho veig bastant complicat en les properes dècades que la cosa es pugui mantenir.
En canvi, el que sí es manté i en bon estat de salut són les caramelles. En tenim uns quants exemples avui. Sant Pau de Segúries ens recupera i consolida les caramelles per Pasqua després de la seva recuperació ara fa 3 anys, mentre que Vallfogona consolida aquesta tradició amb els balls populars marcats pel protagonisme dels infants que garanteixen el futur de les caramelles al municipi. Això ho explica un dels seus impulsors, és en Joan Canal.
És extraordinari, un poble petit com Sant Pau, tenir aquí una trentena de cantaires, vull dir, és una cosa que realment ens n'hem de sentir molt orgullosos. Vull fer un petit incís que ens hi faltarien alguna mainada més. No sé si és que van molt atabalats amb extraescolars o què, però la mainada ens n'hi faltaria algun més. De cara a l'any que ve, diem si s'anima algú més. De cara a la gent gran, repeteixo, extraordinari, emociona veure tanta gent. Les caramelles són una cosa que s'han de viure, i si es viuen, estàs a dintre i les canten, les cantes, les treus de dins.
I les caramelles també s'han viscut amb força a Ridaura durant aquesta Setmana Santa.
Podríem recuperar caramelles? Va, anem a recuperar. I com tots dos som músics, vam dir, doncs mira, jo agafo la guitarra, tu l'acordió, fem una crida al poble popular que la gent s'apunti, i mira, vam aplegar el primer any, crec que van ser com 12-15 persones, i va ser com, doncs mira, fem un cercavila, fem un circuit amb veïns que siguin amics nostres, que si han de treure quatre porrons i quatre coses, no ens diguin que no, i així va néixer. Va néixer ara fa 5 anys.
I no deixem encara del tot les caramelles, perquè la plaça 1 d'octubre de Planoles s'ha convertit en una cuina a l'aire lliure aquest dilluns de Pasqua, motiu de la Festa de les Truites.
Una tradició, els orígens de la qual van del bracet de les caramelles i dels productes que recollien després dels càntics de Pasqua.
En Josep Palau és un dels veïns organitzadors.
Oh, ja, del meu record, ja ve d'abans, que això eren amb les truites, es feien truites amb els ous que es donaven en les caramelles. De vegades també donaven cansalada, embotit, i també modernament algun cèntim també. I llavors això es feia una festa, es feien truites, d'ou, i que es convidava tothom.
I Ribes de Freser ha tornat a acollir un any més la Fira Formatgera de la Vall. Enguany una trentena de parades, la meitat exclusives de formatges, han omplert el centre de la vila.
A més, després de 2 anys amb mal temps, l'esdeveniment ha pogut tornar a comptar amb un dia assolellat, coincidint amb el diumenge de Pasqua.
Escoltem una de les participants, la Laia Pujals.
Aquesta fira també vol posar en valor el producte local i els productors i donar-los una visibilitat a fora de la comarca, perquè jo crec que la comarca ja en tenen, però de la gent que ve de fora, que sap que no només és la temporada d'hivern, sinó que hi ha moltes altres coses que es poden fer aquí.
I Castellfollit visibilitza un any més l'ofici de picapedrer. La mostra ha celebrat l'11a edició amb demostracions i tallers, però també amb parades de tot tipus.
Enguany hi ha hagut activitats dedicades als més petits per aprofundir amb la pedra seca.
L'alcalde és Miquel Reverter.
11 edicions de la Fira dels Picapedrers, per tant ja és una fira consolidada, sempre ha estat una fira humil i hem fet sempre tot el que hem pogut per, diguéssim, mantenir aquest patrimoni que és el picapedrer de Castellfollit, aquesta tradició de segles, no?, de treballar la pedra basal, i per tant valorem molt positivament aquesta difusió que podem fer de la Fira dels Picapedrers i de la gent que ens ve a visitar, que sempre és ben acollida.
I avui també en clau cultural us parlarem del Jo, perquè estrena programació amb més tallers, sortides i espais de trobada adreçats als joves.
La nova temporada arriba amb una oferta variada de tallers i sortides adreçades a joves de 12 a 29 anys. Entre les activitats d'aquest trimestre hi haurà tallers de cuina de sushi o pastissos de formatge, activitats creatives o sortides per observar estrelles i descobrir la natura de nit.
Escoltem el regidor de Cultura i Educació, Josep Quintana.
Moltes vegades, com a societat, parlem cada cop més, doncs, que els joves els hem de treure els mòbils de sobre, hem de deixar de viure el món virtual, el món digital. Clar, però si no els fem una oferta que els pugui interessar, diguéssim, no passarà, no? I nosaltres intentem incidir en això, i a més, si algú descobreix alguna passió, alguna cosa que li pugui agradar, una descoberta, doncs té aquesta idea de tastets per poder complir una miqueta aquesta funció que ens sembla que els joves d'aquesta edat doncs agraeixen.
En esports, el Club Tenis Taula Olot comença un mes d'abril especialment il·lusionant.
El conjunt lotí jugarà aquest divendres el derbi català contra l'Hospitalet. A més, durant aquest mes tindrà partits contra els 4 equips de la part alta de Superdivisió i la fase final de l'Europe Trophy a Sèrbia.
El vicepresident de l'entitat és Xevi Selles.
Plet, un nou vingut, però quin nou vingut, no? Té pensem que té la temporada feta, és una pista calenta, de les que anomenem calenta, s'hi aplega bastant de públic, públic dels que apreta molt. Bé, i a més, doncs és una mica un derbi, no? Un derbi català, amb un equip nouvingut, sabem que ens posaran les coses difícils, compten amb l'Òscar Gallego, sempre hi ha aquesta miqueta de rivalitat més, en aquest punt més, no?
I l'Ajuntament d'Olot i Tea Garrotxa i l'Institut Català de la Salut organitzen una matinal esportiva per mostrar la importància de l'activitat física i l'autisme. La presidenta de l'entitat és Vanessa Catalán.
L'esport contribueix a una millor vida social per a les persones amb autisme, disminueix l'estrès i augmenta les habilitats motores. A dia d'avui, l'esport és un dels nostres grans pilars de l'associació. Fem activitats com poliesport, natació, escalada o equinoteràpia.
Es durà a terme aquest diumenge amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física i de l'Autisme. I acabarem parlant de la cursa social de l'Esquí Club Camprodon, que ha posat punt final a la temporada hivernal de l'entitat camprodonina.
Més d'un centenar de socis han participat a la cursa celebrada a Vallter per acomiadar-se d'un hivern agredolç i donar pas a una primavera que es presenta renovada per als camprodonins.
Escoltem en Pere Plana, membre de l'Esquí Club Camprodon.
Fem un balanç positiu, però una mica agredolç. Agredolç pel tema, sobretot, de les condicions meteorològiques que hem tingut aquest hivern i que es donaven que quasi sempre quan fèiem mal temps era el cap de setmana. La nostra temporada són, en principi, uns 55 dies, doncs 17 de no poder esquiar afecta, vull dir, sobretot aquí, o una activitat que és de 4 mesos, doncs, però bueno, no ens podem queixar perquè almenys aquest any hem tingut neu.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 8 i 11.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Ara falten 3 minuts pel punt exacte d'un quart de nou. L'Ajuntament de Santa Pau deixarà de donar llicències per habitatges d'ús turístic durant com a mínim un any.
Paral·lelament, han encarregat un estudi al Consell Comarcal de la Garrotxa per tenir una diagnosi concreta al respecte. L'alcaldessa Cris Capó diu que Santa Pau no està tensionat en aquest àmbit, però admet que hi ha algunes zones del poble, com per exemple la Part Vella, on sí que s'ha notat una presència destacada d'aquest tipus d'habitatges.
Informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Santa Pau ha aprovat una ordenança per frenar l'entrada de nous habitatges d'ús turístic. Segons l'alcaldessa Cris Capó, durant l'estiu el poble pràcticament duplica el nombre d'habitants i calcula que en total s'ofereixen al voltant d'unes 1.000 places turístiques. En els darrers temps han observat que el nombre d'habitatges d'ús turístic ha crescut.
Cada vegada ens entrava més demandes dels HUTs, no? Dels habitatges d'ús turístic. I hem decidit des de l'Ajuntament doncs, fer una moratòria d'un any, parar una mica els motors per fer una anàlisi de la situació real que tenim a Santa Pau.
Des de l'Ajuntament asseguren que hi ha demanda per viure a Santa Pau, per exemple, joves que no troben habitatge on establir-se. També diu que en els últims temps han percebut un descens de la natalitat, fet que es demostra amb l'escola. Assegura que cal treballar per promoure i atraure persones i famílies que es quedin a viure a Santa Pau.
Per exemple, teníem 10 peticions d'habitatge d'ús turístic en tot el municipi d'aquests darrers mesos i això també ens ha fet saltar les alarmes, perquè quan algun habitatge doncs, o canvia de propietat o també no volen que es vingui a fer especulació a Santa Pau.
Per això des de l'Ajuntament han demanat un estudi al Consell Comarcal de la Garrotxa per començar a tenir dades representatives al respecte, per després, si cal, prendre més mesures. Ara, però, l'objectiu és tenir un mapa de com està Santa Pau pel que fa a habitatges d'ús turístic.
Hem decidit entomar-ho de manera valenta i veure les problemàtiques que hi ha a Santa Pau. A partir d'aquí, durant aquest any que no s'oferiran aquestes llicències turístiques, nosaltres tirarem aquest estudi endavant per poder tenir una anàlisi molt exhaustiu de zones, no? Perquè sobretot a Vilavella ens trobem de que hi ha molts habitatges de lloguer turístic i volem també revertir una mica aquesta situació.
L'alcaldessa de Santa Pau no considera que el seu municipi estigui excessivament tensionat, però creu que en algunes zones del poble sí que s'ha anat produint un increment destacat d'aquest tipus d'habitatges. Per ara, durant un any, no es donaran noves llicències per habitatges d'ús turístic.
A la Vall de Bianya, l'Ajuntament està treballant per aconseguir el finançament necessari per urbanitzar els terrenys pròxims a la zona on hi ha d'anar l'escola. El consistori va intentar acollir-se al pla de barris, però la renda per càpita els va deixar fora. L'alcalde assegura que segueixen treballant per fer realitat aquest projecte.
2026 serà any per buscar finançament per tirar endavant la urbanització de la futura escola de la Vall de Bianya. L'Ajuntament va intentar acollir-se a la subvenció del Pla de Barris, però igual que altres municipis de la comarca amb altres projectes, la renda per càpita els va deixar fora. En el seu cas, la llei no permet presentar projectes d'edificació de centres educatius, però sí que permet obres d'urbanització. Des de l'Ajuntament asseguren que treballaran per poder-s'hi acollir en futures convocatòries. Per ara, ja saben amb més detall què necessiten fer. Marc Toboso és l'alcalde.
D'aquí poques setmanes esperem rebre el projecte, que el tenim encarregat. Aquí sí que és cert que ho plantejàvem per al Pla de Barris, però per als criteris de la convocatòria que hi ha actualment no entrem. Encara no tinc les dades confirmades perquè no tinc el projecte, però sí que és cert que l'import serà més elevat del que ens esperàvem, perquè ja s'ha de moure una tuberia del gas, que això incrementa el preu, i a més s'ha de ficar una estació transformadora, que per tant també és un afegit que no teníem previst.
El que sí ja té a punt l'Ajuntament pel Departament d'Educació des de fa mesos és l'espai on ha d'anar la futura escola, els terrenys ubicats just al costat del camp de futbol, a Hostal Nou. L'alcalde assegura que continuen treballant per fer realitat l'escola i diu que té pendent reunir-se amb responsables de la Generalitat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de memòria històrica perquè Campelles i Planoles han inaugurat els memorials en honor a la ruta del comandant Josep Mastió. Han estat en el marc d'un acte de reconeixement històric que reivindica la memòria dels maquis, la seva lluita contra el franquisme i el nazisme i també la importància de preservar la història i els valors de llibertat que avui estan tan en perill. Ens ho explica la Carolina Ríos.
Es tracta d'una ruta estructurada en tres etapes que comença al nord de la Cerdanya. El recorregut travessa el Puigmal i continua fins al Pas dels Lladres per baixar cap al Collet de les Barranques a Planoles i després a Campelles fins a arribar a Candebano. Tot i que aquest no és el punt final del trajecte, era i és considerat un punt de gran rellevància dins la ruta. Escoltem a Raül Valls, de l'Amical d'Antics Guerrilles de Catalunya.
És un lloc molt especial perquè era el que connectava la França alliberada en aquell moment de l'ocupació nazi amb Catalunya i amb tota la resta d'Espanya per aconseguir, diguérem, fer caure la dictadura franquista, no? A més, durant la Segona Guerra Mundial, aquest pas va ser molt important per ajudar a l'esforç de guerra dels aliats contra l'Alemanya nazi. Però capdavant era un punt molt important, perquè hi havia una casa de suport molt important, un lloc des d'on podien agafar el tren, això també era molt important, per arribar a Barcelona. Penseu, per exemple, que per aquí van passar pilots britànics i nord-americans que havien caigut, sigut abatuts a França. Per tant, aquest és el paper que tenia aquest petit i modest coll de muntanya, però tan important per la història de Catalunya, d'Espanya i d'Europa.
L'alcalde de Planoles, David Verge, com l'alcaldessa de Campelles, Judit Cornella, coincideixen a destacar la importància d'aquest acte de reconeixement i la preservació de la memòria històrica.
Va fer una especial il·lusió, no? Doncs de poder comptar, doncs, en tenir un espai de memòria, un patrimoni històric, un patrimoni de consciència, perquè la democràcia la donem per feta, però és una cosa molt volàtil. I per tant, doncs, homenatjar aquestes persones que van patir, viure i transitar per les nostres muntanyes, doncs, és un acte de reconeixement, però també un acte de reflexió.
Actualment, que tenim un repunt de l'extrema dreta, doncs, tenir un reconeixement per aquesta gent que va lluitar per aquests valors democràtics, doncs encara li dona més valor en tota aquesta ruta.
El director del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, Jordi Font, també ha assenyalat la necessitat de posar nom i cognoms a totes les persones que van lluitar contra el feixisme i el nazisme.
D'una manera estem posant nom i cognoms a persones, com és el cas de Josep Mas Tió, els seus fills, que també homenatgem avui, que són persones que tenen un paper fonamental dins el que seria el pas de persones, per exemple, durant la Segona Guerra Mundial, la lluita contra el nazisme i llavors també doncs, la seva implicació en la guerrilla antifranquista, no? El que seria el maquis fonamentalment comunista a finals dels anys 40.
Segons Raúl Valls, l'objectiu d'aquesta i altres rutes és que figures com la del comandant dels maquis, Josep Mastío, surtin a la llum i també per continuar lluitant pels drets i llibertats que defensaven en aquella època.
I parlant de història, anem cap a Castellfollit perquè han visibilitzat aquests dies de Setmana Santa un any més l'ofici del picapedrer.
Doncs sí, la fira ha celebrat l'onzena edició amb demostracions i tallers, però també amb parades de tot tipus. Enguany hi ha hagut activitats dedicades als més petits per aprofundir amb la pedra seca.
Castellfollit de la Roca ha tornat a celebrar la fira dels picapedrers. Els carrers del barri vell s'han omplert de parades d'alimentació i artesania i també d'exhibicions d'aquest ofici tan propi d'aquest poble garrotxí històricament i que des de l'Ajuntament segueixen apostant per reivindicar-lo i per donar-lo a conèixer. Miquel Reverter és l'alcalde.
11 edicions de la Fira dels Picapedrers, per tant ja és una fira consolidada, sempre ha estat una fira humil i hem fet sempre tot el que hem pogut per, diguéssim, mantenir aquest patrimoni que és el picapedrer de Castellfollit, aquesta tradició de segles, no?, de treballar la pedra basal, i per tant valorem molt positivament aquesta difusió que vam fer de la Fira dels Picapedrers i de la gent que ens ve a visitar, que sempre és ben acollida.
Com sempre, petits i grans han volgut veure demostracions sobre com treballar la pedra. Enguany fins i tot s'ha ofert un taller per a nens i nenes per aprendre més coses sobre la pedra seca. En parla Sandra Gaseres, enginyera forestal i impulsora del taller.
El meu marit és picapedrer i marger i com que vivim aquí a Castellfollit vam dir, com que faig tallers infantils, bàsicament, i altres coses, però una de les coses que faig són els tallers infantils, vam dir, muntem un taller que sigui de biodiversitat de la pedra seca per ensenyar als nens quins animals venen aquí a viure a la paret seca i quins animals es mengen els que venen a menjar.
Enguany la fira ha gaudit de bon temps i ha comptat també amb música en directe.
I Ribes de Freser ha tornat a acollir un any més la Fira Formatgera de la Vall. Enguany una trentena de parades, la meitat exclusives de formatges han omplert el centre de la vila. A més, després de dos anys amb mal temps, l'esdeveniment ha pogut tornar a comptar amb un dia assolellat coincidint amb el diumenge de Pasqua, Guido Sant Geroté.
Un any més i aquesta vegada amb bon temps, Ribes ha acollit la Fira Formatgera de la Vall, un esdeveniment que vol promoure el territori des d'un punt de vista diferent al més conegut. I és que la Vall de Ribes és molt més que no pas núria, neu, esquí i muntanyes. Així ho perceben els productors que hi participen. En parla Laia Pujals, de Formatges Pujol Orra.
Aquesta fira també vol posar en valor el producte local i els productors i donar-los una visibilitat a fora de la comarca, perquè jo crec que la comarca ja en tenen, però de la gent que ve de fora, que sàpiguen que no només és la temporada d'hivern, sinó que hi ha moltes altres coses que es poden fer aquí.
Entre les activitats que s'han dut a terme, hi ha hagut un tastet de formatges i d'altres productes del territori per donar una volta i un impuls de visibilitat als artesans de la vall i de la comarca.
Els altres anys fèiem un tastet només de formatges i aquest any hem incorporat l'embotit i també el pa del Rubiró, com per també involucrar aquesta part del producte local, que no sigui només formatges, sinó que també sigui com una mica 360 de tot el que dona la vall.
A la fira d'enguany, aquest diumenge de Pasqua, hi ha tornat el bon temps que feia anys que no es veia. Tot i això, alguns productors i firaires no s'han trobat el públic que s'esperaven, diuen. Segurament esperen que, enllaçant alguna edició més amb les condicions òptimes, la fira podrà recuperar la volada que sempre ha tingut.
Atenció amants de la bona gastronomia. El 25 d'abril i el 9 de maig arriba una festa que no pots perdre. El restaurant Masia Pi Guillem et preparen una gran festa de xuletón i sidra. Gaudeix d'uns aperitius espectaculars, brasa en directe amb tapes de xuletón filetejat i, per descomptat, sidra ben fresca. Tot això en una terrassa espectacular amb música i còctels per arrodonir-ho tot. Reserva ara a restaurantmasiapiguillem.com i deixa't sorprendre. Restaurant Masia Pi Guillem, a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. El gust de les grans experiències.
Un quart i mig de nou, l'Ajuntament d'Olot, TEA Garrotxa i l'Institut Català de la Salut organitzen una matinal esportiva per mostrar la importància de l'activitat física i l'autisme.
Es durà a terme aquest diumenge amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física i de l'Autisme.
Natàlia Moreno.
Marxa nòrdica, cursa d'orientació i tastets de dansa són algunes de les activitats que es duran a terme aquest diumenge. Des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot, en col·laboració amb TEA Garrotxa i l'ICS, han organitzat com cada any una matinal esportiva amb l'objectiu de visualitzar l'autisme i la importància de practicar practicar esport. La presidenta de TEA Garrotxa, Vanessa Catalán, explica els beneficis que comporta practicar esport en persones amb trastorn d'espectre autista.
L'esport contribueix a una millor vida social per a les persones amb autisme, disminueix l'estrès i augmenta les habilitats motores. A dia d'avui, l'esport és un dels nostres grans pilars de l'associació. Fem activitats com poliesport, natació, escalada o equinoteràpia.
La jornada, que comptarà amb unes 5 activitats, està oberta a tothom. Són gratuïtes i no cal que la gent s'hi inscrigui prèviament. Coincidint amb la proximitat de les dues dates en què se celebra el Dia Mundial de l'Autisme, el 2 d'abril, i el Dia Mundial de l'Activitat Física, el 6 d'abril, des de l'Ajuntament han decidit apostar un any més per aquesta matinada esportiva. El regidor d'Esports a l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, explica que les activitats tenen cabuda per tothom.
És d'aquest component, pensant sempre en una activitat física pensada per tothom. Per tothom volem dir per tothom, independentment doncs, de les seves capacitats, habilitats, condicions, i també quan diem de tothom, doncs, també estem pensant per totes les edats. No? I per tant, el que proposem és una jornada, una matinal, que serà el 12 d'abril, on el que proposem són activitats molt diverses per totes les edats, per totes les famílies, i convidar a tothom, evidentment, a acostar-se al Firal Petit, que passarà un bon matí entretingut.
Durant tot el matí hi haurà una zona lúdica per infants i adults. A les 10 del matí es donarà el tret de sortida a la marxa nòrdica, combinada amb activitats de natura i també la cursa d'orientació pel centre d'Olot. Al migdia hi haurà tastets de diferents modalitats de dansa que es practiquen a través de diversos entitats i grups. Totes aquestes activitats estaran concentrades al Firal Petit.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Instants per la publicitat i a la tornada seguim parlant de moltes més qüestions, entre elles de la crisi per la que passa. Alguna de les activitats més emblemàtiques de la Setmana Santa que hem deixat enrere. De seguida tornem.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portavicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances!
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopis 6 d'Olot. La majoria de problemes bucodentals detectats a temps poden ser tractats de forma senzilla i còmoda, evitant despeses majors per als pacients. Per aquest motiu, són fonamentals les revisions bucodentals periòdiques. A la Clínica Dental Serra Marín podem donar-te solució. Pots trobar-nos a la plaça del Mercat d'Olot o ens pots trucar al 902 280 896.
Busques una formació pràctica amb futur i amb sortides professionals reals? L'Institut La Garrotxa d'Olot t'obre les portes perquè descobreixis tot el que et pot oferir la formació professional. Del 20 al 22 d'abril vine a les jornades de portes obertes dels cicles formatius de grau mitjà i superior. Coneixeràs els estudis, els espais, el professorat i les oportunitats que et poden obrir el camí cap al teu futur professional. Entra al web inslagarrotxa.cat i informa't dels horaris i dels cicles que t'interessen. Institut La Garrotxa d'Olot. Formació pràctica. Formació de futur.
Bon dia, bona hora, són 2:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Santa Pau deixarà de donar llicències per habitatges d'ús turístic durant un període d'un any.
Paral·lelament, han encarregat un estudi al Consell Comarcal de la Garrotxa per tenir una diagnosi concreta al respecte. L'alcaldessa Cris Capó diu que Santa Pau no està tensionat en aquest àmbit, però admet que hi ha algunes zones del poble, com per exemple la Part Vella, on sí que s'ha notat una presència destacada d'aquest tipus d'habitatges.
Per exemple, teníem 10 peticions d'habitatge d'ús turístic en tot el municipi d'aquests darrers mesos, i això també ens ha fet saltar les alarmes, perquè quan algun habitatge doncs o canvia de propietat o també no volem que es vingui a fer especulació a Santa Pau.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya, de la seva banda, està treballant per aconseguir el finançament necessari per urbanitzar els terrenys pròxims a la zona on hi ha d'anar l'escola.
El consistori bianyenc va intentar acollir-se al pla de barris, però la renda per capita els va deixar fora. L'alcalde assegura que segueixen treballant per fer realitat aquest projecte.
Atenció al que us explicarem ara. El Vall del Xaivé torna a omplir de cultura popular el centre d'Olot, però el director de l'Esbart, Àlvar Borrell, s'ha mostrat molt preocupat per la falta de relleu generacional en entitats de dansa tradicional.
Considera que el futur més proper no és gens bo pels actes culturals d'aquest tipus i que cada vegada és més difícil trobar persones interessades a participar-hi.
Cada vegada ens costa més trobar gent. Amb prou feines podem ser prous per fer un grup d'assaig regular al llarg de l'any, mentre hi ha altres activitats que sí que gaudeixen de molt bona salut, siguin de cultura catalana o no, el que és la dansa tradicional, la música tradicional, s'ha de picar molta pedra i ho veig bastant complicat en les properes dècades que la cosa es pugui mantenir.
En aquest nou tram horari us explicarem que Sant Pau de Segúries consolida les caramelles per Pasqua després de 3 anys des de la seva recuperació a Vallfogona. Els balls populars protagonitzats pels més petits també han estat els grans protagonistes. Hi anirem. I per cert, les caramelles també són protagonistes a Ridaura durant la Setmana Santa.
Doncs sí, perquè aquest darrer diumenge el municipi garrotxí va acollir un acte que es va recuperar ara fa 5 anys. Dos veïns del poble van decidir apostar per un acte tradicional en molts punts del territori, que en el cas de Ridaura gaudeix d'una bona salut amb el desig que es pugui mantenir el futur més immediat.
Per cert, que la plaça 1 d'octubre de Planoles s'ha convertit en una cuina a l'aire lliure aquest dilluns de Pasqua en motiu de la Festa de les Truites.
Una tradició, els orígens de la qual van de l'abracet de les caramelles i dels productes que es recollien després dels Càntics de Pasqua.
I avui també hem de parlar de memòria històrica, perquè Campelles i Planoles han inaugurat els memorials en honor a la ruta del comandant Josep Mastió.
Ha estat en un acte de reconeixement històric que reivindica la memòria dels maquis, la seva lluita contra el franquisme i el nazisme i també la importància de preservar la història i els valors de llibertat.
El president de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya és Sant Raül Valls.
Un lloc molt especial perquè era el que connectava la França alliberada en aquell moment de l'ocupació nazi amb Catalunya i amb tota la resta d'Espanya per aconseguir, diguérem, fer caure la dictadura franquista, no? A més, durant la Segona Guerra Mundial, aquest pas va ser molt important per ajudar a l'esforç de guerra dels aliats contra l'Alemanya nazi. Però capdavant era un punt molt important, perquè hi havia una casa de suport molt important, un lloc des d'on podien agafar el tren, això també era molt important, per arribar a Barcelona. Penseu, per exemple, que per aquí van passar pilots britànics i nord-americans que havien caigut, sigut abatuts a França.
Castellfollit visibilitza un any més l'ofici del picapedrer.
En aquest sentit, la fira, que ha celebrat l'11a edició amb demostracions i tallers, però també parades de tot tipus. Enguany hi ha hagut activitats dedicades als més petits per aprofundir amb la pedra seca.
I a Ribes de Freser s'han centrat en el formatge a la Fira Formatgera de la Vall. Enguany, una trentena de parades, la meitat exclusives de formatges, han omplert el centre de la vila. A més, després de dos anys amb mal temps, l'esdeveniment ha pogut tornar a comptar amb un dia assolellat coincidint amb el diumenge de Pasqua. I avui també tindrem temps de parlar-vos del Jo, que estrena programació a Olot amb més tallers, sortides i espais de trobada per als joves.
La nova temporada arriba amb una oferta variada de tallers i sortides adreçades a joves de 12 a 29 anys. Entre les activitats d'aquest trimestre hi haurà tallers de cuina de sushi o pastissos de formatge, activitats creatives o sortides per observar estrelles i descobrir la natura de nit.
L'Ajuntament d'Olot, Tea Garrotxa i l'Institut Català de la Salut organitzen una matinal esportiva per mostrar la importància de l'activitat física i l'autisme.
Es durà a terme aquest diumenge amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física i de l'Autisme.
La presidenta de l'entitat Tea Garrotxa és la Vanessa Catalán.
L'esport contribueix a una millor vida social per les persones amb autisme, disminueix l'estrès i augmenta les habilitats motores. A dia d'avui, l'esport és un dels nostres grans pilars de l'associació. Fem activitats com poliesport, natació, escalada o equinoteràpia.
I també tindrem temps en temps esports de parlar del Club Tenis Taula Olot, que comença un mes d'abril il·lusionant.
El conjunt olotí jugarà aquest divendres el derbi català contra l'Hospitalet. A més, durant aquest mes tindrà els partits contra els quatre equips de la part alta de la Superdivisió i la fase final de l'Europe Trophy a Sèrbia.
I la cursa social de l'esquí Club Camprodon posa punt final a la temporada hivernal de l'entitat camprodonina.
Més d'un centenar de socis han participat a la cursa celebrada a Vallter per acomiadar-se d'un hivern agradols i donar pas a una primavera que es presenta renovada per als camprodonins.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
I a Catalunya, Espanya i el món a aquesta hora és notícia que els Estats Units, Israel i l'Iran accepten aturar els atacs dues setmanes i reobrir Hormuz.
Després d'arribar a l'acord proposat pel Pakistan, l'Iran diu que aquest divendres arrencaran les negociacions de pau.
Això sí, Israel deixa el Líban fora de l'alto el foc amb l'Iran, rebut amb optimisme als mercats.
El primer ministre del Pakistan, mediador en el conflicte, havia assegurat que l'aturada de les hostilitats també incluïa el Líban, on sumen 1.500 morts des del març.
En el cas de les mascaretes, el germà de Koldo diu que va anar dos cops a Ferrar de recollir sobres amb diners.
Durant la primera sessió del judici pel cas de les mascaretes, el fill de Valós s'ha desvinculat de la trama i ha dit que no custodia els diners del seu pare, com insinua la fiscalia.
El govern anuncia un fons de 100 milions per millorar escoles antigues.
En aquest sentit, l'anunci ha coincidit amb el retorn de la consellera d'Educació a la feina després de dos mesos de baixa mèdica.
I Urtasun tanca la porta al trasllat temporal del Guernica a Euskadi.
El PNB, que ho havia portat al Senat, lamenta que altres tècnics internacionals no puguin aportar els seus coneixements sobre la viabilitat del trasllat.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Dos quarts i mig de nou. Anem a la previsió del temps. Dani Ramírez, que esperem per avui?
Sol, alguna boirina matinera cap a la Costa Brava i al prelitoral. La temperatura no canvia o puja lleugerament de nit i matinada i algun núvol baix arran de mar. Dijous tot igual. Sol, tarda amb quatre núvols, la temperatura una mica més alta, màximes de 22 a 27 graus. Divendres tampoc canvia el temps i probablement arribaria una borrasca que ens entra novament per Portugal i Andalusia, que ve del sud-oest, dissabte i diumenge, i per tant aquí sí que pot canviar el temps. Dissabte i diumenge, més núvols, ruixats, baixa la temperatura i podria nevar cap a 2.000 o 1.800 metres.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent.
I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
5 minuts i 3 quarts de 9. El Vall del Xaibé d'Olot torna a omplir de cultura popular al centre de la ciutat. El director de l'Esbart Olot, però, Albert Borrell, es mostra molt preocupat per la falta de relleu generacional en entitats de dansa tradicional. Considera que el futur més proper no és gens bo pels actes culturals d'aquest tipus i que cada vegada és més difícil trobar persones interessades en participar-hi.
El Vall del Xaibé és una tradició que té el seu origen durant el segle XV i que va tornar a ser protagonista als carrers d'Olot. Durant la tarda de dissabte, en plena Setmana Santa, diversos dansaires van participar en un acte que manté viva una història de segles enrere gràcies a l'Esbart Olot. Més d'una desena de balladors, comptant adults i infants, van ballar els passos d'una dansa que es va poder veure al llarg del carrer Sant Rafel i en final a la plaça Major. El director de l'Esbart Olot, Albert Borrell, ha explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que un dels fets més importants per l'entitat en els darrers anys és haver recuperat el grup infantil.
A causa del Covid, nosaltres havíem perdut el grup infantil i no havíem pogut tenir la part de la dansa dels petits. Aquest any l'hem pogut tornar a reintroduir, que des del 2019 que no la podíem fer, per tant estem molt contents per tornar a tenir els petits participant. Però el que és el motiu de la festa, el model i una mica l'estructura, s'ha mantingut.
Tot i comptar amb els més petits, Borrell reconeix que no és el millor moment de la dansa tradicional en entitats com la seva. Detalla que falta relleu generacional i que el futur més proper per revertir-ho no és gens esperançador.
Cada vegada ens costa més trobar gent. Amb prou feines podem ser prous per fer un grup d'assaig regular al llarg de l'any, mentre hi ha altres activitats que sí que gaudeixen de molt bona salut, siguin de cultura catalana o no, el que és la dansa tradicional, la música tradicional, s'ha de picar molta pedra i ho veig bastant complicat en les properes dècades que la cosa es pugui mantenir.
El Vall del Xaibé es va celebrar aquest dissabte al centre d'Olot amb la presència de desenes de persones, tant de la Garrotxa com també aquelles que es trobaven de vacances de Setmana Santa en algun punt de la comarca.
Per cert que Sant Pau de Segúries consolida les caramelles per Pasqua, també ho ha fet Vall Fogona.
Arran de la Setmana Santa se celebren diferents tradicions molt arrelades i estimades a la comarca, però n'hi ha una que destaca més que d'altres. Aquest és el cas de les caramelles, una tradició popular que, malgrat el pas dels anys, s'ha mantingut viva per celebrar la Pasqua. Tanmateix, hi ha poblacions com Sant Pau de Segúries que en algun moment van perdre aquesta tradició, però han fet mans i mànigues per recuperar-la. Avui dia el municipi compta amb una trentena de cantaires. Escoltem a Joan Canal, director de les caramelles de Sant Pau.
És extraordinari, un poble petit com Sant Pau, tenir aquí una trentena de cantaires, avui dia és una cosa que realment ens n'hem de sentir molt orgullosos. Vull fer un petit incís que ens hi faltarien alguna mainada més. No sé si és que van molt atabalats amb extraescolars o què, però la mainada ens n'hi faltaria algun més. De cara a l'any que ve, diem si s'anim algú més. De cara a la gent gran, repeteixo, extraordinari, emociona veure tanta gent. Les caramelles és una cosa que s'han de viure, i si es viuen, estàs a dintre i les cantes, les treus de dins. I llavors, si les treus i les treus amb tota l'energia que ets capaç, això, aquesta energia la retransmets a la gent i realment és quan les caramelles funcionen.
Vallfogona de Ripollès també és un dels municipis on les caramelles tenen una presència molt destacada. A banda de les cantades, el municipi ha recuperat el Ball de Bastons i el Ball de les Cintes, un fet que ha estat possible gràcies a la implicació de tot el grup. Ho explica Núria Coma, membre de les caramelles de Vallfogona.
Nens i nenes del poble, doncs, durant un mes, dos mesos abans, preparen una cançó i llavors la van a cantar per totes les cases de pagès. Comencem al matí, a les 9 del matí, i doncs, durant tot el dia passem per totes les cases del poble. I llavors, antigament, també es ballava el Ball de les Cintes i el Ball de Bastons. I ara, després del Covid, es va recuperar el Ball de Bastons, que feia molts anys que es havia deixat de fer, i l'any passat es va recuperar el Ball de les Cintes. I ara fem per les cases de pagès, es canta la cançó, i aquí al poble, quan surten de missa, es fa la cançó i es balla el Ball de Bastons i el Ball de les Cintes.
A Vallfogona, els nens i nenes són els autèntics protagonistes de les caramelles. Escolteu a Aina, Gerard, Roc i Emma, cantaires de Vallfogona de Ripollès.
Una tradició que aquí ja s'ha des de molts anys. Potser fins i tot els meus besavis ho feien i, pues, a disfrutar-ho.
Sí, és bonic com seguir
a aquesta tradició.
Anem casa per casa amb amics, companys i ens anem divertint, sí, cantant.
A mi m'agrada molt perquè donem alegria a la gent del poble i també de les altres cases i també ens ho passem molt bé.
Música, balls i una tradició que uneix generacions. Així són les caramelles, una expressió viva de la cultura popular dels pobles de Catalunya.
A jutjar pel nostre informatiu, les caramelles gaudeixen de molt bona salut, perquè també les han recuperat a Ridaura durant aquesta Setmana Santa.
Si fa uns dies us explicàvem que les preses recuperava les caramelles a Ridaura, fa 5 anys que dos veïns del poble van tenir la idea de recuperar-les. Són Albert Alba i Marc August Muntanya, impulsors de recuperar un cant que té tradició al poble. Seguint la línia del cançoner de Pep García d'entre 2002 i 2003, van interpretar algunes de les cançons aquest diumenge a la plaça davant de l'església del municipi. Un grup d'una desena de persones les van interpretar fent una petita cercavila. Albert Alba n'ha explicat més detalls sobre aquesta recuperació de les caramelles al poble.
Volíem recuperar caramelles? Va, anem a recuperar. I com tots dos som músics, vam dir, doncs mira, jo agafo la guitarra, tu l'acordió, fem una crida al poble popular que la gent s'apunti i mira, vam aplegar... El primer any crec que van ser com 12-15 persones i va ser com, doncs mira, fem un cercavila, fem un circuit amb veïns que siguin amics nostres, que s'hi han de treure quatre porrons i quatre coses, no ens diguin que no, i així va néixer. Va néixer ara fa 5 anys.
Gràcies a la col·laboració de la parròquia i l'Ajuntament, l'acte es va celebrar amb la participació de més d'una vintena de persones, tot i ser Setmana Santa i amb alguns participants de vacances. Alba detalla el repertori que interpreten i assagen abans actes com el de diumenge.
El repertori que tenim repertori molt tradicional del recull d'aquest en Pep García, d'altres reculls que surten del canto d'aquesta obra de l'obra del cançoner. Hi ha altres que són del cançoner d'Olot, com aquesta Primavera, i hi ha alguna que és més nova d'aquests com animadors infantils com Xesco Boix i companyia, però intentem fer una cosa que sigui molt de la terra, de cançons que s'haguessin cantat aquí fa 50 anys, fa 70 anys.
Els impulsors del retorn de les caramelles a Ridaura confien que pugui ser un acte amb un relleu generacional i que la idea de recuperar-les fa 5 anys pugui tenir un futur assegurat.
I la plaça 1 d'octubre de Planoles s'ha convertit en una cuina a l'aire lliure aquest dilluns de Pasqua amb motiu, atenció, de la festa de les truites. Hi ha assistit la Laura Segú.
D'antiguitat possiblement incerta, però amb un present encara amb salut de ferro. Així és la festa de les truites de Planoles, que s'ha celebrat com mana la tradició aquest dilluns a Pasqua a la tarda. Anys enrere, aquesta celebració anava del bracet de les caramelles. En concret, es cuinaven els ous que recollien després dels cants a Pasqua, així com també la cansalada i els embotits en què es premiaven els cantaires. Ens ho explica en Josep Palau, que és veí de Planoles.
Oh, ja, del meu record, ja ve d'abans, que això eren amb les truites, es feien truites amb els ous que es donaven en les caramelles. De vegades també donaven cansalada, embotit, i també modernament algun cèntim també. I llavors això es feia una festa, es feien truites, sou, i que es convidava tothom.
Palau també recordava com aquesta festa havia arribat a créixer tant per l'èxit que era complex que fos sostenible.
Un moment que es feia aquí al casino, que hi havia, bueno, venien autocars i ja va arribar un moment que era insostenible, diríem, avui dia, perquè no es podia repartir tothom i va arribar gent que també no, potser no s'ho menjava i ho feia malbé i tot això. I llavors es va dir, doncs, bueno, hem de limitar-ho, això. I, bueno, va passar que avui dia la gent potser per una cosa gratuïta no es mou tant, no? Vull dir, a part de trobar-se la gent i tot això... Doncs que hi ha sardanes, no? Llavors, diguéssim, per acabar de tancar, que a altres èpoques hi havia inclús ball, hi havia hagut ball aquí al casino, no? I bueno, és igual, una festa ja... Perquè ara, modernament, potser la gent ha de marxar el diumenge i ja no, d'això, i no queda tanta gent, no? Però, bueno, així també és sostenible i, mira, tothom és benvingut, per això, eh?
La plaça 1 d'octubre de Planoles es va convertir en una cuina a l'aire lliure per preparar aquesta menja, sobretot de la mà d'homes cuiners.
A més, els homes agafaven les estufes de les cases, les estufes que hi havia amb cendrer a sota, no? I llavors es posaven els tubs pel fum i tal, i llavors es feia això. Sí, que ho feien homes, normalment, sí. Les dones ja cuinen tot l'any.
Un d'ells és en Max Bassaganya, qui participa des de ben menut i que té clara quina és la seva recepta preferida.
Vinc aquí, faig 5 o 6 truites i la sisena ja me la menjo jo. És amb rostillons crueta, una mica crueta, però sempre hi ha algú que em demana que estigui més feta i pues, a preferència dels que vinguin a menjar.
Després de cuinar i preparar desenes i desenes de truites, era l'hora de degustar-les. L'audició a Sardanes amb la Cobla Moreneta posava el punt final a la festa de les truites de Planoles.
I ara parlem del joc. Estrena programació amb més tallers, sortides i espais de trobada per als joves. La nova temporada arriba amb una oferta variada de tallers i sortides adreçades a joves de 12 a 29 anys. Entre les activitats d'aquest trimestre hi haurà tallers de cuina de sushi o pastissos de formatge, activitats creatives o sortides per observar les estrelles i descobrir la natura de nit.
El Jo torna a posar en marxa una nova programació de tallers pensat per joves de 12 a 29 anys, amb una aposta clara. Oferir propostes variades, accessibles i repartides per diferents espais de la ciutat perquè ningú se'n quedi fora. L'objectiu no és només aprendre coses noves, sinó també crear espais de trobada on compartir interessos, inquietuds i, qui sap, si descobrir noves passions. El trimestre arriba carregat d'activitats per tots els gustos, des de propostes a l'aire lliure fins a tallers pràctics o creatius, passant també per opcions més lúdiques, com els jocs de taula. Entre les novetats destaquen els tallers de cuina, un taller d'enquadernació japonesa, un taller d'iniciació al circ i fins i tot un taller per aprendre a fer la teva pròpia crema solar. Ho explica la dinamitzadora Cora Coll i el tècnic de joventut d'Olot, Lluís Amat.
Tot el tema de la natura i de sortida i més activitats més físiques, doncs repartim la de bestioles de nit, intentant que una mica més de temperatura, que el primer cop vam passar una mica de fred, i llavors anem a fer la sortida d'estrelles de Batet de la Serra i farem el tastet d'escalada al rocòdrom de la Bloquera. I llavors també hi ha altres activitats, com el de mecànica de moto, iniciació, com per poder solucionar coses del dia a dia, un altre de jocs de taules, descobrir un joc del Go, que una mica com això, que sigui un punt de trobada a les activitats també.
Hem de ser prou atrevits per provar coses que surten. Bueno, doncs era el que es tractava, que no surten, perquè no han sortit, no? Llavors, precisament per això és probable que cada mes, no? Cada setmana mínim hi ha una activitat segura, mínim, eh? En alguna setmana n'hi ha dues o més de dues, amb aquesta intenció, no? De que realment puguem anar encertant les necessitats de tothom.
Un dels punts forts del projecte és la implicació directa dels joves, tant en la proposta com en l'organització de les activitats.
Hi ha molts tallers que han estat proposats pels propis joves, hi ha tallers que hi ha hagut algunes associacions d'aquí que fan una activitat concreta i que, ostres, ens agradaria provar-ho, provem-ho. I després, per nosaltres, també molt important el fet de que hi ha talleristes joves. És a dir, joves, nois o noies, que tenen una habilitat, que tenen un coneixement i que ja no només per als joves, sinó que és els propis joves que organitzen els tallers. No, per nosaltres també això era molt important.
Des de l'Ajuntament, el regidor de Cultura i Educació, Josep Quintana, posa l'accent en la importància d'oferir alternatives atractives.
Moltes vegades, com a societat, parlem cada cop més doncs, que els joves els hem de treure els mòbils de sobre, han de deixar de viure el món virtual, el món digital, però si no els fem una oferta que els pugui interessar, diguéssim, no passarà, no? I nosaltres intentem incidir en això i, a més, si algú descobreix alguna passió, alguna cosa que li pugui agradar, una descoberta, doncs té aquesta idea de tastets per poder complir una miqueta aquesta funció que ens sembla que els joves d'aquesta edat doncs agraeixen.
Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia a través del web joveolot.cat.
Temps ara per l'esport. El Club Tenis Taula Olot comença un mes d'abril especialment il·lusionant, Roger.
El Club Tenis Taula Olot arriba a la part final de la temporada i espera poder aconseguir més èxits. De fet, encara té l'opció de millorar la seva posició actual a la classificació i també de fer un bon paper en competició europea a finals de mes. Tot i això, el primer pas per aconseguir nous èxits és guanyar aquest divendres contra l'Hospitalet. El conjunt català va pujar aquest any de categoria i ha aconseguit situar-se a la zona tranquil·la de la taula. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavi Celles, explica la importància de sumar una nova victòria contra l'Hospitalet.
Hospitalet, un nou vingut, però quin nou vingut, no? Té pensem que té la temporada feta, és una pista calenta, de les que anomenem calenta, s'hi aplega bastant de públic, públic dels que apreta molt, bé, i a més doncs és una mica un derbi, no? Un derbi català, amb un equip nou vingut, sabem que ens posaran les coses difícils, quan tenim l'Òscar Gallego, sempre hi ha aquesta miqueta de rivalitat més, en aquest punt més, no?
Aquest és un partit clau per al Club Tenis Taula Olot, que vol començar una bona dinàmica i el primer pas és aconseguir la victòria en el derbi català. L'Olot visitarà la pista dels del Barcelonès amb la tripleta més utilitzada aquesta temporada, amb Damien Prebós, Rafael de las Heras i Miguel Ángel Pantoja. Celles explica amb quina possible tripleta sortirà el rival.
Quan ells juguen normalment tenen un nano jove, Marc Miró, un jugador estàndard, diguem-ho així, de que volen donar-li molts partits, un jugador jove que s'està formant i que està fent bona temporada. Llavors, bueno, veurem a veure en qui més ens posen. Normalment juguen amb Norberto Aulé pràcticament tots els partits, jugador competitiu, l'any passat a Borges, bueno, un jugador punter en el panorama nacional, i llavors veurem, normalment juguen amb el rus Chernov, bueno, tripleta competitiva, i veurem una miqueta si ens posen alguna sorpresa per aquí al mig.
Aquest mes d'abril serà clau per les aspiracions del conjunt olotí. Ara jugarà contra l'Hospitalet, però els últims partits seran contra quatre rivals de la part alta, com el Cajasur Priego, Alacant, Arjal Santiago i Visit Pontevedra. A més, a finals d'aquest mes, el club olotí viatjarà cap a Sèrbia per jugar la fase final de la Europe Trophy, on té l'objectiu de millorar la posició de la temporada passada i tancar una campanya més que excel·lent per començar a plantejar el futur de la plantilla de cara a la pròxima temporada.
I acabem parlant de la cursa social de l'Esquí Club Camprodon, que ha posat punt i final a la temporada hivernal de l'entitat camprodonina.
Més d'un centenar de socis han pres part de la cursa social de l'Esquí Club Camprodon, un clàssic que ja s'ha consolidat com el tancament de la temporada hivernal de l'entitat camprodonina. L'estació de Vallter va ser l'escenari de la darrera activitat sobre la neu d'un curs que ha sigut a Gradols. En parla el president de l'Esquí Club Camprodon, Pere Plana.
Fem un balanç positiu, però una mica agredolç. Agredolç pel tema, sobretot, de les condicions meteorològiques que hem tingut aquest hivern i que es donaven que quasi sempre, quan fèiem mal temps, era el cap de setmana. La nostra temporada són, en principi, uns 55 dies, doncs 17 de no poder esquiar afecta, vull dir, sobretot aquí, o una activitat que és de 4 mesos, doncs, però bueno, no ens podem queixar perquè almenys aquest any hem tingut neu.
El canvi d'estació donava pas a proves de muntanya com l'Isart Attack Bike. Tanmateix, les destrosses causades pel vent aquest hivern han obligat a l'ajornament de la prova. Per no deixar buida la primavera, l'entitat ja busca alternatives.
Per aquest mes de maig, perquè no hi hagi tant d'espai sense cap activitat del club, intentarem fer un aplec popular, un dinar popular aquí a Camprodon. Ara estem parlant amb l'Ajuntament de quin espai ens podrem utilitzar i tot, però ens agradaria fer un dinar popular per tots els socis i amb un preu assequible i fer això, un gran aplec de l'Esquí Club com de final de temporada d'hivern i inici de temporada d'estiu.
A falta de concretar la data, l'Esquí Club també treballa per fer coincidir aquest dinar popular amb la recepció d'Oriol Cardona i Jordi Martín pels seus recents èxits als Jocs Olímpics d'hivern.